paciència i precaució si circulau per aquest punt de la via. Amb aquesta puta hem arribat a les 12:04 minuts. Més notícies a la 1:00.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dijous 25 de setembre i atenció perquè tenim novetats pels dijous. L'últim dijous de cada mes tindrem noves seccions i també temes d'actualitat, evidentment, ara us ho explico tot. Avui començarem connectant amb Formentera perquè allà s'està duent a terme aquests dies una acció per visibilitzar les víctimes infantils a Gaza. En Pepo Rubio, el nostre company de Ràdio Illa, ens ho explicarà ara en uns minutets. I com us deia, l'últim dijous de cada mes volem conèixer amb més profunditat el tercer sector de les pitiuses i avui concretament volem conèixer en detall l'associació APNEF, l'Associació de Persones amb Necessitats Especials d'Eivissa i Formentera, i per això ara mateix rebrem aquí a l'estudi la seva gerenta, Carmen Bonet. Més tard creuarem tot un oceà per conèixer la carrera d'una virtuosa eivissenca que triomfa. Es tracta de la violinista eivissenca Cristina Prats Costa. I us presentarem una nova secció mensual d'economia amb la consultora financera Raquel Corral. Recordeu que si cada dia voleu saber què explicarem al programa, ens podeu seguir al nostre Instagram, que és el Dia Pitiuses, tot junt, o enviar-nos un WhatsApp si teniu alguna notícia, una situació que vulgueu compartir amb el programa, que voleu que ens en fem ressò. Ens podeu enviar un missatget de veu curtet o un missatge escrit al 619 11 96 97. 619 11 96 97. Per tot això i per molt més, ja tenim aquí preparadíssim el nostre estudi, la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim també més que preparat en Pablo Morganti al comandament tècnic, que farà que tot això soni de meravella. I quan són les 12:06 minuts, ja sabeu que és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, comencem aquesta repassada a l'actualitat parlant de residus, perquè a Eivissa l'opció de construir una incineradora s'imposa davant el trasllat de residus a Mallorca en l'estudi de participació que ha encarregat el Consell d'Eivissa. Un resultat, però, amb matisos.
Sí, perquè l'estudi s'ha dividit en dos grups de participació. D'una banda està el grup format per administracions, grups ecologistes, empresarials i polítics, en què l'opció de construir una incineradora ha estat la més votada, i d'altra banda es troba el grup format pels ciutadans, que s'ha inclinat pel trasllat dels residus a Mallorca. Dels dos grups, l'estudi atorga un pes del 85% al grup d'administracions, entitats verdes i patronal, i només un 15% a l'opinió ciutadana. El president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, va presentar ahir els resultats de l'estudi i va destacar que és aviat per prendre una decisió al respecte.
La diferència no és molt alta entre una i una altra opció. Està bastant equilibrat, com dic, amb una lleugera avantatge a construir una planta a Silla d'Eivissa. La pregunta, és suficient aquestes dades per decidir avui que Eivissa hi té que haver una planta incineradora? Jo diria que no, que és massa pronta per decidir.
Marí va dir que caldrà observar com funciona el pla pilot del trasllat de residus a Mallorca, que comença al novembre, i va recordar que el trasllat ara per ara és necessari perquè caldrien 10 anys per construir una incineradora i la vida útil de l'abocador de Canaputxa ja no va més enllà dels 3 anys.
I dos, estarem pendents, evidentment, d'aquest procés, que encara n'hi ha per rato. Parlem de turisme ara, perquè 3 creuers van tornar a coincidir ahir al port d'Eivissa, cosa que suposa que més de 5.000 creueristes desembarquin a l'illa segons els consignataris de creuers, aquest tipus de turisme ha disminuït lleugerament respecte a l'any passat.
Sí, hi havia moltes famílies, la majoria italianes, que no havien estat mai a l'illa. Excursions organitzades, visitar la ciutat o passar el dia navegant són alguns dels plans que tenien previstos. Escoltam alguns dels turistes.
Vamos a hacer una excursión en autobús para visitar toda la alrededor de la isla.
Vamos a subir al Dalvila a ver la catedral y a tomar algo por el paseo marítimo y ver un poquito Ibiza que no lo conocemos.
Debería haber más taxi, hace mucha calor para estar aquí al sol.
Tenemos que esperar, pero los taxis son veloz, ¿no?
Precisament per parlar de la confluència de fins a tres creuers gairebé tots els dimecres de la temporada, el Port Eivissenc ha obligat l'autoritat portuària de Balears a activar el protocol per no coincidir amb les maniobres dels ferris de Mallorca i la península. De cara a l'any que ve, Vila aspira que només en coincideixin dos a la vegada, almenys el dic de Botafoc, encara que de moment ja hi ha dues dates per l'any que ve en què n'hi haurà tres de creuers.
Sí, cada dimecres l'Ajuntament d'Eivissa activa la flota insular de taxis que juntament amb el City Boat que navega de Botafoc a la Marina absorbeixen la majoria dels creueristes molt per damunt del transport públic d'autobús, segons assegura el regidor de mobilitat de Vila, Rubén Souza.
La coincidencia son apenas unas horas y con un buque que apenas trae 2.000 pasajeros. Se hacen de una forma bastante tranquila. Es cierto que entre las 2 y las 4 sí que a lo mejor hay un poquito de concentración en transporte público, en taxis y demás, pero no hay una mayor incidencia ni tampoco hay una mayor sensación de saturación.
Enguany hi haurà entre 180 i 190 creuers a Vila, el darrer serà el proper 3 de desembre. Un nombre d'arribades similar a l'any passat, però amb menys passatgers. Segons el consignatari Germán Bueno, del grup Lantimar, això és perquè els creuers no arriben mai al màxim de capacitat de passatgers.
El que sí que estem intentant és desestacionalitzar una miqueteta, que no estiguin totes les escales compactades al juny, juliol i agost.
El consistori de Vila defensa que només coincideixen al port dos creuers al mateix temps en vista el 2026, però ja hi ha dues dates tancades amb tres, a l'abril i al juny de l'any que ve. La intenció és que el tercer creuer més petit amarri els molls de la Marina de 6 metres de calat màxim. Des del sector defensen que el perfil del creuerista sol ser familiar i veterà.
No és un turisme de borratxera. Si els som capaços d'oferir-los un producte atractiu, ells venen de vacances fora del creuer i ja coneixen una part de l'illa.
I acabam, Nieves, aquesta repassada a l'actualitat parlant de sanitat, perquè l'Associació Espanyola contra el Càncer demana més oncòlegs a Eivissa i ajudes també de les administracions a les associacions que donen suport als malalts i també a les seves famílies.
Sí, l'Associació Espanyola contra el Càncer va celebrar a Eivissa una jornada informativa en el dia que es commemorava la investigació d'aquesta malaltia. El col·lectiu recorda que la investigació oncològica és determinant per incrementar la supervivència dels malalts i salvar vides. Escoltam Enric Casanova, president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Eivissa.
El que tenim molt clar és que la investigació no sols és ciència, sinó que també és emoció. La imatge que tenim enguany del Dia Mundial de la Ciència és una lota apagant les espelmes d'un pastís de complement, perquè la investigació al final es tradueix en més vida i en poder apagar les espelmes d'un pastís de complement.
L'associació demana més oncòlegs per a Eivissa i ajuda de les administracions a les associacions que presten serveis que no són sanitaris, però que també són necessaris per als pacients i els seus familiars.
Quan una persona entra en un procés oncològic, canvia la seva vida, però també canvia la vida de tota la seva família. Hi ha gent de la seva família que s'ha de transformar en cuidador, la persona que està en el procés oncològic no pot ajudar a la resta de la família, per tant, demanem per part de les administracions més suport a serveis complementaris.
El Servei de Psicooncologia en aquests moments atenen 68 usuaris entre pacients i familiars. També hi ha 200 pacients que fan ús de material ortoprotèsic que presta l'associació, com cadires de rodes, caminadors o llits.
Idò, evidentment, tot el nostre suport i ens sumem en aquesta reivindicació de tenir més metges d'oncologia aquí a les pitiuses i també d'ajudes a les administracions per les associacions que donen suport als malalts i també a les seves famílies. Imprescindible. De fet, ara ho comentarem també amb Abnef. Com és de necessari que des de les administracions es doni suport a les entitats del tercer sector. Nieves García Gálvez, moltíssimes gràcies.
Fins després.
Fins després. Són les 12 i 13 minuts i precisament nosaltres ara parlem amb Abnef. 12 i 14 minuts gairebé, ja tenim aquí a la gerent d'Amnef, Carmen Bonet. Molt bon dia.
Bon dia.
Fa molts pocs dies vam rebre un comunicat per part de la vostra entitat i el titular llegia així: la inestabilitat econòmica amenaça el nostre servei a les Pitiüses, i justament ara que es reclamava des de les associacions contra el càncer a Eivissa més suport per part de les administracions també en aquestes associacions que donen servei tant a malalts com a familiars, m'imagino que és una reivindicació global per part de les associacions del tercer sector d'Eivissa i Formentera, no?
Efectivament.
Quin és el pes de les administracions i d'aquest compromís econòmic perquè la vostra feina es pugui dur endavant?
A veure, jo m'agradaria explicar una mica que tenim fa més de 26 anys que estem en funcionament i per molts més, esperem que sí.
I tant.
L'entitat ja s'ha anat transformant, ja no tant en una associació petita i tal, sinó en una entitat prestadora de serveis. Tenim dos concerts que amb su govern balear, un és d'atenció primerenca i l'altre és també és de el que és un servei de promoció d'autonomia de 6 a 12 amb dependència. Aquests serveis estan concertats, tenen una garantia de continuïtat, vull dir, arriben els recursos que toquen i tenim encara places disponibles per atendre a les famílies que vagin arribant. Que no les decidim nosaltres, que això ve dit per el govern, vull dir.
Exacte. Quin és el paper que té el govern a l'hora de dir a quines famílies, a quantes famílies podeu atendre o no? Depèn d'aquests concerts.
Exacte. Es fan concerts en diferents entitats, això és tot a Balears, nosaltres ho tenim a Eivissa i Formentera, i se fan unes concertacions i cada any pues, se revisen si hi ha una necessitat de creixement de places o no, i tot això sempre se va treballant a nivell d'entitats i amb el govern balear. La situació és que ells ja fan una previsió de ja que hi ha sempre un creixement i se va sempre estudiant perquè hi hagi la possibilitat d'entrar. Les famílies entren perquè passen per el que és el conegut centro base, el servei d'atenció a dependència i discapacitats. Quan tens una valoració, pues ja decideixen si és perfil de quina entitat i si és perfil de quin servei tocaria. Vale? I d'ahir entren i mos diuen a nosaltres, pues mira, ara vos arriben aquests infants que necessiten d'atenció.
I es pot negociar això entre els recursos dels que vosaltres disposeu i el que us demanen les administracions? Teniu marge per negociar?
A veure, sí, aquesta part la tenim molt garantida, està molt treballada, vull dir, té la seva concertació social, no hi ha ninguna dificultat, funciona de meravella. És la part que no està encara concertada on tenim les dificultats. És a dir, a partir de 6 anys els infants surten de servei d'atenció primerenca, alguns poden entrar que tenen declarada la situació, la necessitat de dependència, poden entrar en els altres serveis, però els altres ja és com que ja allí s'acaba la feina. És a dir, i això no és una realitat. Bueno, afortunadament, per moltíssimes famílies, sí. Vull dir, passen per servei d'atenció primerenca, se'ls dona un acompanyament, s'empodera la família, se fa una feina, i la gran majoria d'infants pues, ja surten de servei i ja, pues, ja poden tenir una vida el més normalitzada possible, potser amb un petit aport d'apoyo, el que sigui, però ja realment no necessiten. El tema és que sempre hi ha entre un 10 i un 15, bueno, diríem més un 12 i un 18% d'usuaris que han nascut amb alguna discapacitat o alguna malaltia més greu i necessiten suport per molts més anys. I ahí passa que aquests infants surten d'un servei que està concertat i arriben a l'entitat i diuen necessitem més recursos, necessitem més acompanyament, necessitem continuar. I cada any doncs, són unes 30 famílies noves que van dient que tenen aquesta situació, que no ens fa molta pena no atendre perquè realment els nostres serveis són molt especialitzats i és el que necessiten, però també és veritat que no podem assumir si no hi ha una concertació per part del Consell d'Eivissa que dona unes garanties d'unes places i una entrada de recursos necessaris.
Idò, mira, farem una cosa ara, Carmen. Espera'ns un segon, perquè tenim preparadíssim en Pepo Rubio perquè ens expliqui una cosa i ara continuem parlant amb tu. Res, fem una aturada, o si em diuen els nostres companys que no cal, podem connectar ara mateix amb el nostre company, amb Pepo Rubio, que està a Formentera i que ens explicarà ara mateix aquesta acció que s'ha dut a terme per visibilitzar les víctimes infantils a Gaza i que no sé si encara continua. Pepo Rubio, molt bon dia.
Molt bon dia, Laura, des de la plaça de Sant Francesc. Efectivament, des del dilluns a les 4:30 de la tarda, que s'està llegint de forma ininterrompuda, matí, tarda, nit, matinada, els noms de les més de 65.000 víctimes mortals dels atacs israelians a Gaza des de l'octubre del 2023. Van començar, com dèiem, dilluns a la tarda amb els infants de mesos d'edat i ha anat progressant. Ara van aproximadament pel número 49.000 i estem parlant ja de persones que tenen 60 anys. Mira, teníem naltros a una de les persones que està portant a terme aquesta lectura. Evidentment es van tornant, són un grup de desenes de persones de Formentera que s'han mobilitzat per donar veu a aquestes víctimes mortals, per no invisibilitzar-les, per fer-les presents aquí a la plaça. Ella és na Sílvia. Hola, Sílvia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
¿Qué se sent quan llegeixes aquesta llista de noms?
Pues la verdad es que es desgarrador. Porque una cosa es saber el número de víctimas y otra cosa muy diferente es nombrarlas uno a una, decir la edad que tenían, cuando fallecieron, cuando los asesinaron. Y es una sensación muy dura, muy dura. Y creo que algo que estamos compartiendo todos los compañeros y compañeras que estamos leyendo los nombres desde el lunes a las 4 de la tarde ininterrumpidamente.
De fet, avui mateix hi ha diverses persones aquí, sota de l'olivera de la plaça, l'olivera, tot un símbol del Mediterrani, de la pau, de la resistència, i n'hi ha algunes que només acompanyen, no?, per donar aquest caliu, perquè no es veuen en cor de poder llegir aquests noms. Sílvia, fins a quan teniu previst que durarà aquesta acció? Porteu 3 nits, ja.
Sí, empezamos el lunes a las 4 de la tarde y bueno, esto por desgracia es una lista que no termina nunca porque cada día están muriendo y están asesinando a personas en Palestina. Entonces, bueno, supongo que el acto lo terminaremos cuando terminemos de leer los libros e intentaremos hacer un cierre bonito a un acto tan importante y tan hermoso como este.
Gràcies, Sílvia.
A ti.
Si us pareix bé, Laura,
sí,
podem escoltar en directe el so a la plaça.
I tant.
Halima Hassan Yamid Al-Indi, Salma Hamad Mohamed Al-Madani, Labiba Abdel Fatad Mohamed Al-Kafarna, todos ellos y ellas de 72 años. Kamel Mohamed Alid Hamed Raset, 48.751 fallecidos en Gaza. Samiga Isa Hamahut Mahasisin, Yunis Muhammad Mudlak Ad Al-Ja, Saad Mohamed Al-Tala Al-Amani.
Ja ho veieu, la lletania de la tragèdia.
I això 24 hores,
sona,
Pepo?
Sí, 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 des del dilluns a la tarda i de moment no sabem encara quan durarà.
Exacte, és un llistat, veritat, d'unes 60.000 persones i ara, si no he entès malament, van pel voltant de les 40.000.
Sí, gairebé 49.000.
Gairebé 49.000, clar.
Sí.
Sí. Encara durarà, són 11.000 persones i no sé si ells van actualitzant aquest llistat, perquè si no he entès malament també van llegint per ordre d'edat, no?
El llistat que estan llegint ara és el que hi havia al març del 2025, que s'acaba amb 50.000 persones més o menys.
D'acord.
Llavors ara el que han fet és buscar la, doncs, trista actualització des del març fins ara. Ja desconeixem si aniran adreçat per edats o no.
Pepo, t'agraïm moltíssim que hagis fet aquesta connexió. Crec que era important connectar ara mateix amb aquesta acció, que com dèiem, es du a terme durant 24 hores. I sé que avui, a més, tens un matí molt ocupat. Et volem agrair moltíssim que hagis entrat en directe. Si vols afegir alguna cosa més, evidentment, endavant. I si no, el que tu manes, Pepo.
Sí, mira, res, només per connectar amb l'actualitat de Formentera, Laura, ara me'n vaig cap al Pilar de la Mola perquè allà està previst que a la una comparegui Alberto Núñez Feijóo, el president del Partit Popular Espanyol, que ha vengut a Formentera per celebrar una reunió amb sindicats policials i agrupacions de la Guàrdia Civil per abordar el fenomen migratori. En aquesta compareixença també està previst que a la una hi estigui la presidenta del govern de les Illes Balears, Marga Provens, que ahir va estar juntament amb altres autoritats del Consell i del govern en aquesta gala del Turisme Balear 2025, que va repartir premis, entre ells també, doncs, de forma pòstuma, Juanito Platé, amb Pepe Paya, dos empresaris pioners del turisme a Formentera, així com el Formentera Jazz Festival, i a la PIMEF, la petita mitjana empresa de Formentera.
Efectivament, i de fet ara sentíem el butlletí horari que tenim també a la nostra companya Ana Clàudia Roig seguint aquesta visita de la presidenta Marga Provens, així que teniu un dia ocupat avui a Formentera pel que fa a l'actualitat política, i de nou, Pepo Rubio, mil gràcies per haver connectat amb aquesta acció reivindicativa per visibilitzar els noms d'aquestes persones que han mort a Gaza. Moltíssimes gràcies.
Una abraçada, companys.
Fins molt aviat. Nosaltres ara, quan són les 12:24, farem una aturada per la publicitat. Tenim encara aquí Anna Carmen Bonet, la gerent d'APNEF a l'estudi. Continuarem parlant amb ella. Serà això d'aquí dos minutets.
IB3 Ràdio és participació.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tun.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que no t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, el dia a Eivissa i Formentera.
Tots ahir 27 minuts, ja tornem a ser aquí. Estau escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i just abans de la publicitat hem parlat amb en Pepo Rubio, però continua aquí amb nosaltres a l'estudi na Carmen Bonet, la gerent d'APNEF, que ens explicava aquesta situació econòmica d'aquesta entitat, que ja du més de 25 anys, gairebé ja 27, veritat, Carmen?
Sí.
Si no fallen ses comptes. I parlàvem d'aquesta importància de concertar serveis per garantir la seva continuïtat. Veritat? Crec que ens havíem quedat en aquest punt.
Sí, efectivament. És una... A Balears tenim el que és la concertació social, que és una manera de poder gestionar tot aquest tema, i funciona molt bé. I és el que demanem.
Exacte.
Que se pugui continuar i comptar amb aquesta garantia, i que això el que fa és tenir una garantia de comptar amb uns doblers i, a més, unes places ja establertes, i a part de tot, pues, tenim la possibilitat també de cobrar a nivell arrel del que costen aquests serveis.
Exacte. Et preguntava abans si vosaltres teníeu aquesta possibilitat de negociar, no?, aquests serveis que heu de prestar per una qüestió vocacional, i per altra banda, si la negociació per aconseguir concertar aquests serveis costa de vegades.
Bueno, els serveis que s'estableixen, que se poden concertar, són serveis que ja estan a la cartera de serveis d'Eivissa. Mm. És a dir, són primer, hi ha que fer que se reconegui una necessitat i que s'estableixi dins una cartera de serveis com a una necessitat. En el nostre cas, això ja existeix, i bueno, ara, una volta que ja està a la cartera de serveis, doncs, s'hauria de poder concertar. Tot és, l'administració és lenta, desgraciadament, i bueno, al final se tarda més de lo que tindria que ser.
Clar, la situació és la mateixa a Eivissa i a Formentera, o a Formentera costa una mica més?
Formentera és també una miqueta més complicat, diríem. Al final estan molt agraïts perquè ens deixen un espai en el centre de dia de Formentera, per lo que tenim un espai, no tenim que invertir en tenir un local i tot, que seria inviable, i traslladam, tenim un equip allí, i a part de tot, pues, traslladam si fa falta, pues, personal d'Eivissa cap allà. Sí que és veritat que és una illa també, pues, que el que rebem a nivell de Consell de Formentera, a part de que és veritat que estan ajudant en tot el que és a deixar-nos espai, pues és insuficient, claro. Derivant també molta ajuda que arriba de Govern Balear, de el que fem ara mateix, que estem en sus calendari solidari, tot això ajuda, i el que també porten les famílies, que també han de portar per sostenir-ho tot, no?
Llegien aquest comunicat que vau enviar que 2024, estan parlant de l'any passat, però estem a punt de tancar enguany, que aquesta situació us va obligar a tancar 2024 amb pèrdues, i no sé, ara que ens falten tot just menys de 3 mesos per acabar enguany, com veig la situació?
Bueno, el tema és que més de 50% de l'entitat funcionava a base de subvencions. Les subvencions, doncs, és un procés molt lento, molt enfarragós, hem de presentar-les, tenen que sortir les bases, hem de presentar-nos, hem de revisar-ho tot, després t'ho han de dir si te concedeixen o no, després ho has de justificar, i una volta que ho justifiques, doncs, comencem a cobrar. Això vol dir que mai a primers d'any, bueno, a dia d'avui encara no sabem quants de sous comptant per 2025.
Entonces, 2026, no?
Per 2025.
Ah, 25.
Vull dir, per 2025 encara no tenim clar quants de sous rebrem. Això vol dir que tu has d'ajustar una mica, fer una previsió i veure si aquesta previsió tens sort i la pots complir. Què passa amb això? Bueno, pues que l'any passat al final van acabar amb pèrdues, la previsió de 2025, 26 i 27 ve amb pèrdues, entonces tothom sap. Si t'entren 5... te pots gastar 5, no te'n pots gastar 7. Per això aquesta, el que han fet ha set, doncs, personal que s'està anant de l'entitat, doncs, ja no l'estan tornant a contratar, i personal que tenim de baixa no s'està cobrint, a no ser el més essencial. Això què vol dir? Doncs que hi ha les famílies, doncs, que no tenen els serveis que li estàvem oferint, que estan en llista d'espera, efectivament. I això, pues, seguirà passant, si no busquem una solució, pues, seguirà passant en 2026, 2027, perquè ens hem d'ajustar a el que entra.
Jo crec que com a gerent tu tens clara per on podria anar la solució, veritat, en aquesta situació, així que...
Endavant. Bueno, sí, està clar que si se concertàs una part important de serveis, tindríem ja 3 serveis concertats, i això daria una estabilitat, i després, pues, amb l'ajuda del calendari solidari, de les activitats que fem de recaudació, de la loteria, pues, gràcies a tot això, pues, podem seguir ajudant les famílies i que no tinguin que pagar un dineral per aquests serveis i que puguen dur-los, perquè al final, la família que té recursos i que, a més, entén que el seu infant o el seu fill o la seva filla necessita d'una atenció, no mos preocupa. perquè sabem que buscaran els recursos, en que sigui fora de sa illa, com a voltes està passant, però són aquestes tantes famílies que, primera de tot, es troben en aquesta situació, que tot això, a ningú us ensenya a ser pares ni mares, no tenim un manual per ser pares i mares, i a part de tot, encara així tot, és que damunt venen amb unes necessitats més especials, més específiques, que s'atenen que atendre des de, amb sa companyia o s'ajuda o s'apoyo d'un equip especialitzat. Això vol dir que hi ha famílies que recursos no els hi sobren i, a part de tot, pues, la necessitat de que sigui un equip especialitzat que pugui atendre's i els pugui acompanyar.
Exacte, que és fonamental, és essencial. De què depèn que es puguin concertar aquests serveis? Arribats en aquest punt, ara, si la solució passa per concertar el màxim possible de serveis, què és el que falta perquè s'acabi d'aconseguir?
Pues no ho sé.
La veritat és... Tant de bo ho sapiguéssim, no?
Exacte, el tema és que l'administració és molt lenta.
Però es compromisa ja és.
Es compromisa ja és i que estan en ello, però no arriba. No arriba i dur molts d'anys així ja.
Clar, sí, jo record l'última vegada que vau ser aquí, veritat, ho parlàvem, no? Que era una petició que ja havia esdevingut gairebé històrica, no? Que l'anàveu intentant aconseguir, nosaltres no mos cansàvem de posar aquesta petició damunt la taula i que qui li toqui recollir es guant, doncs que s'hi posi, no?
Efectivament, fa molts anys, sí que és veritat que la red de serveis que s'ha creat aquí a Eivissa i, bueno, i a Formentera també, no té res a veure quan jo vaig entrar fa 15, 16 o 17 anys que vaig entrar. Vull dir, no té res a veure, s'ha creat.
Com ha canviat?
Molt, moltíssim, moltíssim. Hi ha una red importantíssima, s'ha fet una feina molt, molt important, s'estan invertint molts dels recursos, vull dir, això vull que quedi clar, no estem com estàvem, ni de lluny. Hi ha serveis que ni pensar-ho, vull dir, i estan aquí ara, vull dir, podem atendre les famílies des de que neixen, des dels infants prematurs, que ja potser arriben els prematurs més tempranos, vull dir, allà els podem acollir i d'allí anar endavant. Vull dir que al final hi ha una línia de serveis, de centres d'intervencions, una red molt grossa que arriba des de que neixen fins que són molt adults i que s'han que atendre'ls perquè segueixen les necessitats, no? Sí que és veritat que hi ha aquesta franja allà enmig, de 6 en els 16, 18, 21, més o menys, que és on llavors a lo millor poden entrar uns altres recursos, com sigui un centre de dia o un espai, un centre ocupacional o una residència, que queda aquest forat que encara l'està majoritàriament financiant a través de subvencions i les ajudes que rebem, que és una pena perquè pensam que és un moment de sa vida molt important. Vull dir, si hi ha una persona que tu l'agafes, una personeta, tu l'agafes potser amb un anyet o mesos, fas una feina important, perfecta, i si encara necessita, allí atures i que sigui el que Déu vulgui o el que les famílies puguen oferir-los i després te trobes que necessites més recursos molt més cars, com són un centre de dia o és un centre ocupacional o una residència, és com que un poc il·lògic que no se faci una feina important el que són a l'edat de 6 a 18, 20 anys. Vull dir, per què? Per treballar el que és màxim, el que és inclusió d'aquesta persona a la societat, treballar al màxim el potencial que pot oferir aquesta persona i on pot arribar i també ajudar la família en tot aquest procés. I al final que estiga una persona que és més funcional, que no té tanta dependència, pues, pot fer de quasi de tot. Vull dir, és superimportant, pensam.
I tant. Estem absolutament d'acord i, com ara comentaves, és completament il·lògic que no s'estigui prestant el millor servei possible per atendre en aquestes persones en aquestes edats que són essencials per a la construcció d'un adult funcional, el més funcional possible, i que tenen el mateix dret a rebre que tothom. Per tant, Carmen Bonet, gerent d'APNEF, gràcies per la vostra feina. Gràcies també per explicar-nos aquests detalls que normalment no, no són tan coneguts o no surten tant en els mitjans, però que són essencials perquè pugueu desenvolupar la vostra feina en les millors condicions possibles. Ja saps que això és que vostre. Vengueu amb voler i et volem agrair una vegada més que hagis estat amb nosaltres avui aquí a l'estudi per explicar-nos-ho.
Moltes gràcies a vosaltres per dar-nos veu, moltes gràcies a tothom i bueno, us convido a que pront atendreu els calendaris a tot, repartit per tota Eivissa i Formentera. Us convido a comprar-lo com cada any feis i ajudar-nos d'aquesta manera.
Idò, també ho explicarem. Quan ja estigui a la venda, també ho explicarem aquí en el programa. Carmen Bonet, gerent d'Amnef, moltíssimes gràcies a tu i a totes les teves companyes.
Gràcies.
Nosaltres ara, quan són les 12:38, volem fer un salt en l'espai, volem viatjar una mica. Com us comentava a l'inici del programa, una vegada al mes sortirem a fer una volteta pel món per a alguns dels indrets que acullen a alguns dels pitiusos més il·lustres, eivissenques, formenterers, eivissencs, formentereres, que duen el nom de les nostres illes pel món i esdevenen els millors ambaixadors. I què hem pensat per combatre el jet lag, les diferències horàries? Idò hem pensat que en alguns casos on aquesta diferència horària no ens afavoreix, com és el cas d'aquesta setmana, ens enviarem notes de WhatsApp perquè ens expliquin qui són aquestes persones, quin és l'àmbit professional en el qual han assolit l'excel·lència. I comencem aquesta ruta creuant un oceà, concretament l'oceà Atlàntic, anant fins a la costa est dels Estats Units per parlar amb la violinista eivissenca Cristina Prats Costa. Molt bon dia, Cristina. Avui t'hem fet matinar una miqueta, eh? Allà on ets ara mateix és molt pronta. Per on pares?
Bon dia, Laura. Contenta de parlar amb tu. Pues ara mateix estic a Washington, D.C., que tenc un concert aquesta nit. Un programa ben polit. Tocam la Sinfonia 3 de Beethoven, Heroica, i la Sinfonia 95 de Haydn. I res, d'aquí a 4 dies, després d'aquests 4 concerts, me'n vaig cap a Dublín a tocar amb l'Orquestra Barroca d'Irlanda.
Déu-n'hi-do, un programa preciós i, com ara mos deien a Cristina, res, d'aquí 4 dies a tornar a creuar l'oceà cap a Irlanda, en aquest cas. Ara, quant de temps que fa que hi vas arribar i, sobretot, quant de temps tens previst quedar-te per allà?
Pues me'n vaig anar a Nova York ara fa 3 anys, en el 2022, a fer un màster de violí barroc a Juilliard. Però tot i així anava i tornava a Londres. No, vull dir, sí que estava més, residia més a Nova York, però anava i venia per seguir tocant amb les orquestres de Londres i d'Europa.
Exacte. I clar, la pregunta del milió, què fas allà exactament, Cristina?
Actualment estic visquent entre Londres i Toronto, amb viatges als Estats Units per concerts. Combin la meva carrera de violinista freelance amb un doctorat a la Universitat de Toronto. Estic desenvolupant un mètode d'ornamentació per violinistes del segle XXI basats en els tractats del segle XVII i XVIII, principalment d'Itàlia, França, Espanya i Alemanya.
Uau, o sigui que un projecte super, super interessant per aquest doctorat. A més, fa molt poquet que vam conèixer una notícia que havies rebut el Premi de Música Barroca en el concurs internacional de Manhattan a Nova York. Enhorabona per aquest meravellós reconeixement. T'ho esperaves? A banda del premi en si, que és impressionant, què inclou aquest reconeixement?
Moltes gràcies, Laura. La veritat que no m'ho esperava. Vaig fer la competició en juny i vaig estar treballant tot l'estiu i no m'ho donava resultats fins a setembre. Vaig estar a Londres fent òpera a Garsington, després vaig estar també a Irlanda, vaig anar inclús a Eivissa a finals d'agost a fer una setmana de vacances i vaig rebre els resultats la primera setmana de setembre. I quan vaig rebre l'email ni me'n recordava. La veritat és que estic molt contenta d'haver guanyat aquest premi en la categoria de barroc a Manhattan i molt il·lusionada de fer un altre disco, perquè ara just estic acabant de preparar el meu primer àlbum en solitari, que sortirà publicat el dia 1 de maig del 2025 amb la discogràfica Pentatone.
Déu-n'hi-do, i de falta molt poquet, i veig que no atures, eh? Tot i això, mira, molt contenta de sentir que has pogut reservar uns dies per venir aquí a casa, per venir a Eivissa i descansar una mica, que Déu-n'hi-do, quin ritme. A banda d'aquest premi, crec que també hi ha alguna cosa relacionada amb el management que has rebut i que sempre és molt interessant de sentir. Què és exactament això del premi del management?
Pues el premi de management vol dir que, a part d'oferir-me un contracte per fer un CD amb la discogràfica Orfeu Clàssics, també m'ofereixen promocionar-me i buscar-me concert, me fan una mica de gent internacionalment, sense exclusivitat. Vull dir que jo també puc anar fent els meus concerts com estic fent fins ara, però entro part a formar part de la seva bolsa de treball i em busquen oportunitats i concerts.
I de mira, no està mica malament, perquè de vegades molts de músics ens han comentat que és precisament aquesta part, no?, de buscar concerts, que és com una feina a temps complet, per altra banda. Mira, està molt, molt bé que t'ajudin, i si de tant en tant tu també vas trobant els teus propis concerts, doncs mira, tota una alegria. Ens havies comentat abans que fa 3 anys, si no recordo ara malament, que et vas traslladar cap a Canadà. Durant aquest temps t'has plantejat traslladar de manera permanent la teua residència allà, o la teua idea és tornar cap a Londres?
Sobre la residència, no em plantejo canviar-me de la residència. Actualment estic contenta tenint les dues bandes, estan entre Toronto i Londres, que em permet poder tocar amb orquestres a Europa i Nord-Amèrica i Canadà. I a la vegada puc continuar fent el meu doctorat, així que de moment ho seguiré fent així. Que sigui una mica una vida una mica amunt i avall, de moment funciona i estic contenta.
Una vida una mica nòmada, eh? Molta maleta, amunt i avall, molta sala d'espera dels aeroports, però plena d'èxits, evidentment. Jo tinc la sensació, Cristina, no sé si estàs d'acord, que aquesta entrevista ha estat molt curteta. A mi m'encantaria que si tornes a Eivissa aviat, no sé, en festes, per Nadal, que ens facis una visita aquí a l'estudi d'IB3 Ràdio, estem a Sant Rafel, encantadíssims de rebre't sempre que vulguis, i ens ho expliques una mica tot amb més calma i amb més detall. Què et pareix?
Em pareix molt bona idea, Laura. Moltes gràcies. La propera us faig una visita a l'estudi sense falta. Gràcies per haver parlat amb jo aquest ratet. Fins aviat.
Et prenem la paraula, Cristina. La pròxima que siguis per aquí, per Eivissa, mos veiem aquí a l'estudi. Moltíssimes gràcies, de veritat. És una Cristina Prats Costa, una gran violinista eivissenca, guardonada, desplegant el seu talent pel món. En aquesta banda hi ha l'altra de l'oceà Atlàntic i de tots els oceans del món. Després d'aquesta conversa tan i tan inspiradora, que prometem seguir aquí a l'estudi ben aviat, en quant a Cristina pugui, feim una pausa per la publicitat i ja enfilam la part final del programa d'avui. Fins ara mateix.
IB3 Ràdio és cultura.
A IB3 Ràdio, cantant gols i cançons. Aquest dissabte, des de les 6:30 del capvespre, Cant Festival Menorca, final concurs pop-rock de Palma.
Viu en la ràdio pública els moments més especials d'aquestes dues fites musicals.
Des de Cala Figuera, a Menorca, Joan Trias capitaneja l'especial IB3 Música en concert.
Amb els comentaris de Mònica Borràs des de ses voltes de Palma.
I l'assistència tècnica als concerts amb de Flavio Encinas, Joan Jiménez, Jordi Fàbregas i Tomeu Fiol.
A més, Facundo Tenaglia i Miquel Soler al control tècnic.
Cordinja!
Pep Díaz!
Segueix l'emissió íntegra d'IB3 Música en concert per IB3 Ràdio 2, al web i a l'app.
I per la FM a partir de les 9:30 del vespre.
El dia a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.
I ja tornem a ser aquí. Estau escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com us deia, també han començat el programa. Avui volem presentar, atenció, nova col·laboradora. Enguany volem parlar de com millorar l'economia domèstica, com millorar les nostres butxaques, i per això avui us presentam la consultora financera Raquel Corral. Molt bon dia, Raquel.
Molt bon dia, Laura. Un plaer estar per aquí, per aquest sector, que feia temps que no estava.
Idò, mira, encantadíssims de tenir-te aquesta setmana a sa distància, però ja podem prometre que és més que bé, que ens visitaràs una vegada en es més que bé, et tindrem per aquí per Sant Rafal, farem tot el possible perquè estiguis per aquí.
Exacte, sí, clar que sí, allà estaré.
T'hem presentat com a consultora financera. Què fa exactament un consultor financer?
Pues mira, un consultor financer fa el que feien els antics directors de banca, que era cuidar la família i el benestar econòmic de la família perquè tinguin una evolució. És com, jo sempre dic que és com si jo fos el metge de les finances. Uh-huh. Miro per el bé de la butxaca dels meus clients de manera més personalitzada.
Uh-huh. Clar, perquè tu en el metge de capçalera normalment vas i li dius, miri doctor, em fa mal aquí, em fa mal allà. La gent que et visita, que visita la teva consulta, en aquest cas, també et diu on li fa mal la butxaca?
Tal qual, és així. Em diuen, a voltes és complicat perquè de primeres potser no te diuen tot el que tenen, mm-hmm. o li fa vergonya, o si tenen deutes també, ojo, això és una part que la societat està molt estigmatitzada, mm-hmm. em dona vergonya dir que tinc una targeta revolving, mm-hmm. o que estic amb la llei de la segona oportunitat, com se senten molt etiquetats, no? Mm-hmm. I això, però jo sempre dic, mira, això és una conversació totalment confidencial, mm-hmm. quan més informació tingui, mm-hmm. més et puc ajudar, no? És com els metges, quan millor me digues, més puc encertar en el teu diagnòstic.
Mm-hmm. Exacte, clar. I mira, igual que un metge, no? Quan existeix un diagnòstic és molt més fàcil començar a treballar per encaminar la situació, no? Perquè moltes vegades jo crec que igual la gent té la sensació de que això és un diagnòstic definitiu i sempre hi ha maneres de com millori la seva situació, no?
Tal qual, és així. Sí.
Tu quina nota mos posaries com a societat, ara canviant de professió? Hem passat de metge, ara professor, quina nota ens posaries en general com a societat aquí a Ses Pitiuses pel que fa a educació financera?
Pues mira, a Ses Pitiuses tinc de tot, de veritat. Bueno, jo tinc clients per tot Espanya, uh-huh. però aquí a Ses Pitiuses sí que és veritat que la gent s'està preocupant més, sobretot el tema de casa, que uh-huh. això és un hàndicap superimportant, uh-huh. no? I que sí que s'estan informant, sí que m'estic adonant que cada cop s'estan informant més com arribar a aquest objectiu, no? Per exemple, i pregunten i tal, vale? I en general sí, i sobretot la gent jove, que a voltes pensant que estan en altra cosa, uh-huh. però no te creguis, jo crec que està millor informada la gent jove que la gent de 40, 50 anys, com que estan encara en la cultura del banc, mm-hmm. m'entens? Mm-hmm. No. I els nostres jovens que han crescut amb un YouTube, amb un TikTok, que ells eligeixen el contingut, vale? Sí que estan assabentats en quant a, ostres, sent el que és una bossa o criptomonedes o què tinc que fer perquè és l'interès compost, per mm-hmm. exemple, no? Mm-hmm. I sí que la societat pitiusa sí que l'ha vist un poquet més educada financerament que la de fora, eh? Uh-huh. Això sí que és veritat.
Vàlido, partim en principi d'una base bona, molt bé.
Sí.
I tu en general diries que a la gent li costa estalviar? O és circumstancial per el moment econòmic mundial que estàvem vivint? Però tens la sensació de que darrerament costa una miqueta més estalviar?
Sí. Però mira, saps, Laura, que he analitzat aquest síndrome, per dir-ho així. Mm-hmm. Mira, mirant anys endarrere, anys endarrere no teníem tants d'estímuls de compra, perquè no teníem internet, érem nens de barri que jugava pues, com a molt la bicicleta, que li mirava que el veí havia comprat sa bicicleta, o ni siquiera teníem el tema de telèfons, vale? I ara, clar, és compra, és contínuament estímuls. I clar, molta gent, ostres, pues mira, com me va dir l'altre dia una lota, jo quan estic triste, així en castellà, quan estic triste me voy de compras. Digo,
buah. Un clàssic.
Un clàssic, no? Un clàssic, se me van posar, bueno, els veis de punta en plan, en serio? Tu saps el que estàs fent? Estàs dient-li a la teva ment que cada cop que estiguis trista tens que anar de compres. Ja. I per què no vas de compres quan estàs feliç? Entens?
Sí.
O sigui, hi ha una part d'endorfines, o sigui, ja entrant en els estímuls, que fan també que la gent no estalviï tant perquè tenen un bombardeig continu de totes aquestes coses. Tenen que estar molt segurs de lo que volen. Eh? I el tema del llarg plaç els costa moltíssim. Moltíssim.
Clar. Vale, doncs m'has dit un parell de coses que m'encantaria que tractéssim amb més profunditat a ses seccions que farem, com dèiem, mensualment. Perquè jo estava pensant, no sé si és que ens costa estalviar precisament perquè vivim en un aparador constant, en un aparador 360, tot és un aparador, tenim moltes subscripcions a plataformes de contingut.
Tal qual.
Bé, ho analitzarem amb la Raquel Corral, que és consultora financera, i ja per anar acabant, perquè ja et dic, o sigui, vull tractar tots aquests temes amb calma, amb tranquil·litat i amb temps, però a quina edat trobes que s'hauria de començar a impartir precisament amb aquest barret de professora també, començar a impartir educació econòmica en els més petits?
Doncs pues des dels petits, des de P3.
Directament, amb 3 anys. Molt bé.
Sí, sí. Bueno, a més, tenim la sort que, bueno, ara, de fet, no ho sé si està encara activat, però van el govern balear va tenir molt de temps un pla que es deia ICAPE, que era molt xulo perquè li aprenien els petitets, n'hi havia dos plans, per al batxiller i el batxiller FP i per als petitets de crear cooperativa.
Ah, mira.
I era molt xulo perquè tenien que produir i vendre des de petitets, no? Anaven a la plaça, en el bulevard, a vendre els seus productes, el que havien fabricat. Entonces, des de petitets és superimportant que comenci l'educació financera.
Exacte. Idò, mira, en parlarem també. I tu normalment m'imagino que sí, no? Que segueixes l'actualitat econòmica mundial, sí. Local, sí, nacional,
sí, sí.
No?
Sí, la veritat, Laura, que soc un poc friqui, perquè...
No, apassionada perquè, de la teva feina.
Mira, a voltes dic, hòstia, desconnecta, Raquel, no? Però de matins, pues, el primer, diaris econòmics, tant d'aquí com d'Estats Units, Financial Times, New York Times, i és Expansió, l'Economista i tal, més que res perquè estem en un món globalitzat i quan passa alguna cosa en Estats Units afecta aquí, quan afecta aquí afecta Estats Units o la resta del món, no? O sigui que sí, n'hi ha que estar al dia.
Molt bé, i doncs nosaltres també estarem precisament al dia, farem que mos quadrin ses comptes i sí, evidentment sempre que hi hagi algun fenomen econòmic que tu consideris que es pot tractar des d'aquesta perspectiva pitiusa, i doncs serà un plaer, perquè aquí, Raquel, t'hem de dir, bé, pal per jo ara no parlaré per la resta d'aquí, però jo que sóc de lletres pures necessitaré aquesta consultoria, eh?
Quan vulguis. Molt bé. Te rebré amb els braços oberts.
I no em jutgis, val?
No, que va. Mai.
Idò, farem, ho aconseguirem, que al final mos quadrin ses comptes, eh?
Segur que sí.
Raquel Corral, consultora financera, serà un plaer rebre't aquí a l'estudi, en el programa, el dia Eivissa i Formentera, mensualment, per aprendre tots junts amb tu. Un plaer.
Bueno, un plaer. Adéu.
Moltíssimes gràcies i fins molt aviat. Nosaltres ara sí ja enfilem el final del programa d'avui.
L'agenda.
12:57, idò sí, ja enfilem el final del programa d'avui. Toca repassar l'agenda cultural del dia amb la Nieves García Gálvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
I començam a Vila, concretament a la Biblioteca de Can Ventosa, per assistir a una cantada pagesa organitzada amb motiu de la celebració del Dia Europeu de les Llengües.
Sí, Maria Cardona de Can Rei, Antoni Manonelles, Vicent Palermet, Elena Ribas, Vicent Frit i Estela Rosselló són alguns dels participants en aquesta activitat que començarà a les 8:30 de la tarda a la sala Jordi Joan Riquer de la Biblioteca.
I un ratet abans, també a Vila, podem anar a escoltar una nova conferència del cicle Personatges de la nostra història, que ja sabeu que organitza el Museu Monogràfic del Puig dels Molins.
L'arqueòloga Míriam Estruc serà la protagonista d'aquesta quarta conferència del cicle, que anirà a càrrec de Jordi Fernández, qui tractarà alguns aspectes de la seva vida i del seu llegat a Eivissa. Serà a les 7 de la tarda a la sala d'actes del museu, l'entrada és gratuïta i no cal reserva prèvia.
I a més les transmeten per Instagram, que qui no hi pugui anar la pot seguir de manera virtual. De Vila, on anem cap a Santa Eulària per assistir a la xerrada que farà l'artista palestina Raeda Saadeh dins del Festival Territori.
L'artista compartirà amb el públic la seva trajectòria i pràctica artística marcada per una mirada crítica íntima sobre el conflicte, la identitat i la resistència. Començarà a les 8 de la tarda al Teatre Espanya i l'entrada té un preu de 12 euros.
I acabem a Sant Josep perquè avui comença una nova edició del Festival Magic Clown, que ja sabeu que agrupa la màgia, l'humor, les arts escèniques, meravellós.
Sí, ho fan la proposta Màgia Inexplicable, a càrrec d'Inés La Maga, serà a les 7 de la tarda al Centre de Cultura Can Jeroni.
Molt bé, i ho deixem aquí, Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. Aquest últim minutet del programa aprofitem per felicitar l'actor, productor de cinema i músic Will Smith, que va néixer tal dia com avui de l'any 1968, fa 57 anyets, i ja sabeu, va començar la seva carrera musical a finals dels anys 80 com a raper amb el nom de Fresh Prince, i juntament amb en Jeff Towns, abans de donar el salt a la televisió amb la conegudíssima sèrie El Príncep de Bel-Air, i després ja va fer el salt al cinema. Avui el felicitam i ens acomiadam escoltant en aquest Men in Black, que és el tema principal de la pel·lícula que porta el mateix nom i que ell mateix va protagonitzar. Ho deixem aquí, demà tornarem puntuals a les 12:04 aquí, a la sintonia de IB3 Ràdio. Bona tarda, fins demà.